Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio, diumenge 24 de maig del 2026. I quin diumenge? Avui al Suplement, tertúlia amb Oriol Marc, Núria Oriols, Carles Monguilot i Marta Monforte, mirant encara cap a Oslo amb la ressaca d'aquesta final de la Champions. Saludarem, evidentment, el nostre home Barça, el Costa, la Gelmà, el Jordi Puntí, el nostre home Barça, amb aquesta final de la Champions, i també la ressaca del Girona amb l'Eduard Solà, amb tota la contracrònica del que va passar ahir al vespre, quarts d'onze de la setmana tràgica del Lion Sindreu i el Toni Rodon. Avui que El Suplement també tindrem una història de pel·lícula en el sentit més literal del concepte. Avui El Suplement la història de Sílvia Castelló Duran, una dona que va viure la seva infantesa i adolescència aïllada del món, sense anar a l'escola, sense saber llegir ni escriure, en una família de 16 germans i que es va refugiar en una màquina de cosir. Una història que segurament us sonarà per la sèrie La Messias. Avui, per primera vegada, Sílvia Castelló Duran, El Suplement.
Has vist la sèrie de La Messias, Sílvia?
Sí, sí, l'he vista.
Què t'ha semblat?
M'ha semblat que la realitat supera la ficció.
Sí, vas viure coses més gruixudes de les que van dibuixar els Javis amb aquesta sèrie.
Jo penso que sí. Quan els pares es varen separar i la mare va trobar doncs, la seva nova parella, ells sí que varen prendre la decisió que ens aïllarien del món, cadascú pels seus motius, i ens varen tancar doncs, en diferents espais, habitatges, podríem dir, fins que vaig tenir 19 anys. Sí, més o menys des dels 6 fins als 19, perquè no anàvem al col·le, no anàvem al metge, no sortíem, no teníem televisió.
Avui, llavors, a partir de les 11, no us perdeu Sílvia Castelló Duran, la primera entrevista que fa explicant la seva història. A l'Eclipsi ens visita la mitiquíssima Elsa Anca. Fa molt de temps tampoc que no la sentim i tenim ganes de xerrar amb ella sobre els seus dies, però sobretot sobre les seves nits. Avui que xerrem amb aquesta model i presentadora de televisió i que també la Rosa Rodon i la Marta Ferrer parlaran de pantalles i de gastronomia. Bon dia als que us esteu despertant, bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som El Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El Suplement, amb Roger Escapa.
I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
Molt bon dia, Roger. I avui, informativament, comencem parlant del Barça, que ha guanyat la Champions femenina de futbol després d'imposar-se a l'Olímpic de Lió per 4-0, la final jugada a Oslo, amb dos gols de Pajor i dos més de Salma, tots a la segona part. És la primera Champions de Pere Romeu com a tècnic, la quarta de la selecció, després de 6 finals consecutives. Sentim l'entrenador.
És un premi al treball, a l'esforç, al sacrifici diari. Hem fet una gran final, hem fet una molt bona Champions en general. El premi no només és el títol, sinó és el veure que futbolistes joves entren al camp i ho fan bé, futbolistes amb més experiència ajuden aquestes jugadores joves a que tinguin aquestes experiències tan maques.
Avui a les 7 de la tarda, celebració pel triplet Copa, Lliga i Champions a les Fonts de Montjuïc. Per altra banda, el Girona baixa segona després d'empatar un amb l'Elx a Montilivi en la darrera jornada de Lliga. L'equip català torna a la segona divisió després de 4 anys a l'elit del futbol espanyol. Michel Sánchez és l'entrenador del Girona.
Sempre he dit que el responsable de lo que passa al camp és l'entrenador i en aquest cas jo, i em sento responsable. Penso que hem fallat a la nostra gent. Jo he fallat a la nostra gent. Sentiment de culpa i responsabilitat.
Més coses. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i les seves filles serien els principals beneficiaris finals dels fons obtinguts per Plus Ultra amb el rescat de l'aerolínia en plena pandèmia. Així es desprèn d'un informe de l'UDEF, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional, que assegura que alguns dels implicats en la trama haurien volgut influir en la investigació. Recull, per exemple, una conversa del 20 de maig del 2021 entre l'accionista de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, i el seu advocat, Miguel Palomero, en què es planteja boicotejar la investigació. De la crònica internacional destaquem que l'Iran hauria acceptat renunciar a l'urani enriquit com a part d'un primer acord de pau anunciat pel president Donald Trump per avançar cap a la final de, cap al final del conflicte. Així ho assegura el New York Times, citant fonts de l'administració nord-americana. Els detalls de com s'aplicarà aquest acord encara no s'han tancat i es deixen per a futures rondes de negociació sobre el programa nuclear iranià. Washington considera aquest compromís un punt clau de possible acord, mentre que Teheran encara no s'ha pronunciat oficialment sobre l'anunci. Pel que fa a la guerra d'Ucraïna, Rússia ha atacat aquesta matinada la capital ucraïnesa, Kiev, amb desenes de drons i míssils, segons les autoritats ucraïneses. Les explosions han afectat diversos punts de la ciutat i almenys una persona mort i tres han resultat ferides. L'atac ha afectat una escola i diversos edificis residencials. Les autoritats han demanat a la població que es mantingui als refugis davant la possibilitat de nous atacs. L'ofensiva arriba després que el president Volodymyr Zelensky advertís d'un possible atac de gran abast. I la dona que estava en observació a l'Hospital Clínic de Barcelona perquè va tenir contacte amb una víctima mortal d'antivirus podrà anar a casa seva. Ha donat negatiu en la tercera prova PCR que li han fet i, tot i que encara li queden 14 dies d'estar en aïllament, els podrà fer al domicili i sota control mèdic. Jordi Savall rep el premi Ernst von Siemens de música a Múnich. Es tracta d'un dels més prestigiosos del món i distingeix la trajectòria del músic català com a referent internacional en música antiga, en concret per la seva vida dedicada a la recuperació i projecció de la viola de gamba i la música antiga catalana, que l'han convertit en un referent internacional. La consellera de Cultura, Sònia Hernández Almodóvar, ha celebrat aquest reconeixement.
És, sens dubte, una notícia molt extraordinària per a la cultura catalana i ho és també pel conjunt del país. Estem parlant d'un dels músics més universals que ha donat Catalunya. Jordi Savall durant dècades ha situat la cultura catalana als principals escenaris internacionals i sempre amb una mirada profundament humanística i, com no pot ser d'una altra manera, des del govern de la Generalitat volem expressar-li la nostra més sincera felicitació i sobretot el nostre agraïment.
La cerimònia ha comptat amb la interpretació de la Capella Reial de Catalunya i l'Hesperion 21, dos grups fundats, entre d'altres, per Savall. I en esports, a banda de la Champions del Barça femení i el descens del Girona, també hi València 3, Barça 1 i Espanyol 1, Reial Societat 1, a la darrera jornada de Lliga Primera. A la primera ref, el Nàstic aconsegueix la permanència i l'Europa entra al play-off. El Barça de futbol sala ha estat eliminat a les semifinals de Copa en perdre els penals contra el Jaén. En hoquei, als play-offs de quarts de l'Hoquei Lliga, hi haurà partit decisiu a les eliminatòries Noia-Barça, Voltregà-Igualada i Reus-Calafell. Eliminació ahir del Lleida. I en tennis, avui arrenca Roland Garros, el segon gran slam de l'any.
El suplement, amb Roger Escapa. La Lliga s'ha acabat, però el Tot Gira no s'atura.
Atenció!
Aquesta tarda vivim en directe l'última jornada al Calcio i a la Premier. També seguirem la quinzena etapa del Giro en final a Milà. A les 6, Penya Burgos a l'ACB amb la posició del play-off en joc. A 7:15, les 500 milles d'Indianàpolis amb la pol del català Àlex Palou. També farem la jornada de reflexió després de l'última jornada de Lliga i de la final de la Champions d'ahir. I ho rematarem amb l'humor dels minuts escombraria. Tot Gira!
Aquesta tarda a partir de les 4, amb David Clopés.
El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Aquesta hora, per treure'ns la son de les orelles, arriba l'ofici d'educar amb l'Elisabet Pedrosa.
L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Jo tinc dos fills, un de 14 i una de 9. La de 9 està fora d'aquesta equació de les xarxes socials i del mòbil fins a 15 anys, però el de 14 li hem posat un límit de 2 hores diàries, entre setmana i el cap de setmana, i és inamovible.
Jo tinc una niña de 5 anys, que aún és pequeñita, no utilitza tablet, no utilitza mòbil, i lo que sí que ve és a veces televisió, i està limitada a un tiempo de unos 30 minutos diarios.
Vol en pantalla contínuament, li trec directament. Ara estic a temps, perquè té 4 anys, però si m'agafa 3 anys més tard, ja seria complicat. La tele sí, sí que hi ha estones que la veuen, però bueno, això ho hem fet tots i no crec que sigui tan dolent.
Probablement no vaig saber valorar en el seu moment els efectes devastadors que podien tenir i és veritat que en algun moment donat doncs em vaig haver de patir alguna seqüela derivada del mal ús de les xarxes socials. Anar a dormir molt més tard i això és degut, sens dubte, al contacte amb gent de les xarxes que genera una expectativa i una expectació i que després, doncs, moltes vegades és un frau absolut.
Mi hijo tiene 14 y medio y todos los amigos es
están ahí con los teléfonos. Y si le prohíbes a uno, está como discriminado, se ríen de él porque no tiene esa conectividad con los otros. Le pongo límites una hora por la tarde, hablar con los amigos, como máximo a las 8, todo apagado y ya.
Benvinguts i benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit els límits que posen pares i mares a les pantalles dels seus fills. Segons una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió i l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, 9 de cada 10 enquestats creuen que s'hauria d'establir un límit als 16 anys per l'ús de les xarxes socials. S'ha de prohibir el mòbil fins als 16 anys, prohibir allibera d'un grapat de maldecaps, o bé hipoteca el seu futur i de cop als 16 se sentiran desemparats. Per parlar-ne ens acompanyen
el doctor Francisco Villar, psicòleg infantil i juvenil del Servei de Psiquiatria i Psicologia de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona i autor de Com les pantalles devoren els nostres fills i Sense pantalles penso i sento millor. El psicòleg Jaume Funes, autor de No sense el meu mòbil i El humanismo en tiempos digitales. Aaron Fernández del Olmo, neuropsicòleg, autor de El cerebro hackeado. El psicòleg clínic José Ramón Ubieto, autor de Soledades digitales. Rafa Guerrero, doctor en educació i psicoterapeuta, autor de Addictos a les pantalles, el testimoni de la Berta. I acabarem amb Com educo amb la psicòloga Lara Terrades.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa. Doncs avui a l'ofici d'educar estrenem dilemes. S'han de prohibir els mòbils fins als 16 anys. El govern espanyol ha anunciat que prohibirà les xarxes socials als menors de 16. I hem sortit al carrer a preguntar com veuen pares i mares la prohibició.
Jo estic completament d'acord. Primer com a pare i després com a docent he vist l'efecte absolutament nociu i devastador que han tingut les xarxes socials en els adolescents. L'augment de les patologies mentals associades als joves no estan lluny d'aquesta influència i d'aquesta lacra determinant que ens colpeix a tots.
Una bona mesura, perquè no pot ser que tinguin tota la informació del món a les seves mans i tota la pressió estètica, social, i bueno, tot el que suposa tenir les xarxes, que no és bo gestionar-ho amb 12, 13, 10, 15 anys.
Bueno, yo lo que creo es que es un tema delicado y que efectivamente hay que meter mano de alguna manera. No tengo tan claro que esa sea la medida acertada, aunque sí que hay que hacer algo, eso sí.
Creo que desde los 16 años son más responsables. Hasta esa edad son demasiado pequeños para entender dónde se meten. Así que prohibirlo, algunas cosas sí, todo no. El Facebook, el Instagram, redes sociales, sí. El WhatsApp, que haya, por ejemplo, uno para clase, compañeros, lo veo bien. El Gmail también.
La mesura em sembla bé, em sembla perfecta, que sigui a partir dels 16 anys i fins i tot ho allargaria una mica més, perquè nosaltres que en tenim 50, 40 o 30, jo crec que tampoc estem a vegades amb capacitats per entendre el perill d'una xarxa social, doncs imagina 14 o 15 anys.
Confusió, no està clar, Austràlia va ser pionera, a França i Dinamarca s'està legislant. Recordem que segons dades de la UNICEF, el 78,3% de l'alumnat de primària està registrat en alguna xarxa social. El govern i l'administració aquí també ho han començat a prohibir, restringir l'ús del mòbil entre els joves. Empesos per la preocupació de les famílies, el moviment Adolescència Lliure de Mòbils i dels experts. I els mòbils han quedat fora dels centres, però a les cases, en molts casos, la batalla continua, que va per cases i per famílies. Mòbil sí, mòbil no, a quina edat? Doctor Francisco Villar i Jaume Funes, molt benvinguts.
Encantats. Moltíssimes gràcies.
Avui intentarem aclarir, ajudeu-nos, sisplau, a trobar reflexions que ens ajudin a prendre decisions. Què diria una família angoixada per si ha de donar el mòbil al seu fill 12, 13, 14, 16 anys, 18 anys? Què li diríeu? Qui comença? Jaume?
A veure, situem-nos, el trasto aquest, el que diem mòbil, recordeu que la prohibició actual és mòbil i rellotge digital, el curs que ve serà rellotge digital, ulleres i PIN projector. Si ens posem a l'aparell, el que estem discutint de quan un adolescent pot gestionar amb suport i acompanyament una eina bàsica que li permet connectar-se, relacionar-se, accedir al saber i, a més, que comporta que quedi en mans del capitalisme digital, que òbviament pretén explotar les seves necessitats i els seus històries. Què li dient? Miri, igual que vostè acompanya a descobrir si val la pena o no aprendre alcohol, igual que l'acompanya per dir val la pena saber, igual que l'acompanya per descobrir el que està al teu costat és el teu amic i el teu enemic, És complicat, però munti un sistema que li permeti un procés progressiu de gestionar autònomament la relació, l'accés al saber, el descobriment de la informació, que majoritàriament passa per un artilugi mòbil que està només en les seves mans.
Quin hauria de ser, doctor, el criteri principal? La maduresa, l'edat, el context, l'ús previst?
Bueno, jo crec que el que hauria d'intentar resoldre la confusió aquesta, perquè si tu has de valorar quin és el nivell maduratiu del teu fill, pues bueno, pues ja se't fica una responsabilitat extra que dius, vale, i això com es medeix, perquè que tenen que enfrontar-se, que no... Llavors jo crec que hi ha un acord que tu pues, li pots ensenyar al teu fill a conduir responsablement, però no conduirà fins que no tingui una maduresa suficient per fer-se càrrec pues, d'un artilugi d'aquesta categoria, no? Llavors, com que nosaltres amb els nanos són nanos sants i els hem acompanyat amb el seu desenvolupament tota la vida, pues aquesta part ja la sabem, sabem el bona i el bé que els hi senta la vida amb aquests nanos. Llavors, el que hem vist és que per tal de donar-li una cosa que suposadament és una eina i, efectivament, és una eina amb el món adult, llavors això ha interromput la seva relació amb el món. Llavors, suposa una limitació per la seva comunicació que prevaleixen cada cop més sentiments de solitud i més sentiments de desesperança. I això vol dir, perquè, clar, com que no tenen la necessitat aquesta, suposadament, pues, el que diem del falso amigo, no? Com que no tinc la necessitat aquesta d'enfrontar la solitud, apropant-me amb els meus amics, que els tinc pues, a l'abast de la mà, pues estic allà, no?, absolutament enjuernat amb tota no?, la velocitat que hi ha, les possibilitats, no?, però sense una cosa que estigui generada com pues, això, a foc lent. No? O sigui, hi ha una acceleració pues, dels processos, no?, amb la infantesa que no els hi senta bé. Sobretot per tot el que els hi prenen. Si un pare té que prendre una decisió de li dono o no li dono, té que valorar què li treu si li dona. Llavors aquí és quan es fan els càlculs. Què estaria fent aquest nen si en comptes d'estar 4, 6 hores davant d'aquesta pantalla no estigués davant d'aquesta pantalla? Clar, és que tot ens surt a guanyar perquè es fan propostes pròpies, es fan processos de reflexió, tenim vies de que ells accedeixin a la seva informació. Ostres, tenim tots els aprenentatges formals. Què ens estan dient des dels aprenentatges formals? Una cosa molt interessant. Escolta, nosaltres a l'escola el que intentem és dotar amb els alumnes d'eines per poder fer una generalització d'aquestes habilitats amb el món adult i que llavors se'ls faciliti la vida adulta. Llavors t'estan dient ara, escolta, quan jo a un nano li ensenyo a fer un resum en profunditat sense faltes d'ortografia, amb el moment que incorporen una eina digital que no tenen ni que teclejar, que només amb un dictat ja li posa tot, li fa una correcció i li millora, no?, la qualitat, aquesta traslació és més fàcil o més difícil, no? Llavors, tenim que pensar en que si ajudem al que no necessita ajuda, què estem fent? Estem ajudant o estem incapacitant?
Però què passa, Jaume, si la socialització de l'adolescent es fa sense mòbil, però l'entorn sí, es fa sense aquesta informació que tu expliques al teu llibre que els ofereix internet i que els ajuda a contribuir a la seva identitat digital i tot això, i els seus iguals sí? És a dir, què passa quan l'adolescent... Perquè és una pregunta que la gent, que els pares sí, i mares ens fem, no? Què passa si tots ho fan i ell no ho fa? No? Que una mare ho deia, no? Es burlen d'ell o no? O què s'estan perdent?
Els adults tenim una tendència a construir problemes que els adolescents no tenen, deia Francesc, no? És que si no estan a les pantalles tenen temps per... Fals. La immensa majoria d'adolescents estan avorrits i perduts. Parlen a vegades d'una col·lecció de persones que són les classes mitges d'aquest país que no responen a res. A Cornellà, on jo continuo vivint, t'asseguro que a l'estiu el 60, el 70, el 80% d'aquests preadolescents i adolescents no feien res i sort tenien de que tenien pantalles. Per tant, quan plantegem els buits de la vida dels adolescents, no diuen l'omplim de pantalles. A veure, en què l'omplim? Quan deien, no, és que els altres t'ho diuen, l'altre el fan o deixen de fer. Doncs no tornem a construir un problema. Avui en dia, la construcció de la identitat de qualsevol persona immensament, en una part significativa, es fa virtualment. I quan es fa virtualment, vol dir que depèn, com sempre ha depengut, del que diu l'altre, del que considera que sóc, del que jo sé que sóc i no sóc, però una part d'aquest mirall que parla és digital. Llavors, jo no m'he de plantejar si sí o si no. M'he de plantejar com es relaciona, es construeix. Les escoles que no funcionen són les escoles homogènies, les escoles que funcionen són les heterogènies, en les que hi ha uns pares més hippies, uns pares més tecnològics, uns pares preocupats per una cosa, uns pares per altra cosa. Aquesta tendència, que és exactament igual que l'argument de Vox per l'educació afectiva. no vull que ningú expliqui la sexualitat al meu fill, que ja li explicaré jo, però en realitat estàs deixant en la immensa solitud en l'altre. Per tant, pensem en sèrio què significa avui ser adolescent, relacionar-se, viure, i en cada cas, cada família, amb les seves possibilitats, què pot fer?
Sobre la prohibició del mòbil als 16 anys hem demanat l'opinió al psicòleg clínic José Ramón Ubieto.
La pregunta sobre la prohibición del móvil nos lleva a otra pregunta, que es cómo lograr que una decisión sobre un dispositivo tenga efectos reales, porque sabemos que las normas que más funcionan son siempre las más compartidas. Prohibir y regular el móvil y las redes sociales es una norma necesaria, pero insuficiente. Insuficiente no solo porque se la puedan saltar, sino porque además debe ir complementada con otras actividades. Por ejemplo, la alfabetización mediática es fundamental. Enseñarles a usar la tecnología en base a unos principios que implica la desconexión, pero también implica la tolerancia, el respeto, la diversidad. Exige también compatibilizar esa prohibición o esa regulación con un trabajo más intensivo en relación al lenguaje para que no se pierda la práctica de la conversación, que es un elemento fundamental en la construcción de un sujeto, y por supuesto las alternativas presenciales, que son las que producen también un sentimiento y un valor de la vida para cualquier sujeto.
El psicoanalista José Ramón Ubieto ens explica en què es troba consulta per ús problemàtic o abús de pantalles o mòbils en nens i adolescents.
Para un grupo reducido de personas, esas conexiones a veces son los únicos vínculos que pueden establecer. Se trata de sujetos muy separados, muy aislados, con problemáticas que les impiden el vínculo social y que a través de videojuegos o de otras redes ellos pueden establecer algún vínculo. Para otro grupo, que no tenemos todavía una cifra clara, pero que en algunos sectores de edad empieza a crecer, esa conexión les anima a participar de comunidades misóginas o xenófobas, serían burbujas de odio en la cual se les presenta como un refugio frente a la soledad, pero a costa de alimentar valores y principios de odio en relación a mujeres o emigrantes. Más que paliar la soledad, es un alivio temporal a través del entretenimiento, pero que no aborda el problema central y causa de su propia relación con la soledad. Lo vemos sobre todo en el uso creciente de los chatbots psicoterapéuticos, lo cual resta valor a la presencia y a la interacción más directa con otras persones.
El Joan té mòbil, jo per què no?
Hem de ser valents a l'hora de prohibir els mòbils als menors. Doctor Francisco Villar.
Avui a l'oficiador que ens hem plantejat aquest dilema s'ha de prohibir el mòbil fins als 16 anys amb el doctor Francisco Villar i amb el psicòleg Jaume Funes. Quin missatge donem als adolescents si a casa i a l'escola hi ha normes diferents?
Bueno, és que amb les normes nosaltres sempre cometem el mateix error, és a dir, en lloc d'estalviar-nos conflictes sempre anem posant normes que sempre discutiran i no ens molestem en comentar-les, en discutir-les. Mira, jo no puc fer classe d'aquesta manera, bueno, ho sentim, el mòbil tu ho guardes, punto, però dones una explicació de per què sí o per què no. Però no, no, som experts en... Molts dels pares que aplaudeixen limitacions no perden ni un minut amb el seu fill a discutir les normes de la casa, no? Però per què està un adult? Pues perquè un adolescent posi en qüestió, en crisi, es baralla amb el seu adult. La norma...
Efectivament.
I, per tant, no podem dir prohibir, per exemple, prohibir les xarxes socials. De què és això de xarxes socials? Clar, haurem de dir prohibit el tuit, jo què sé, el TikTok, o prohibit l'Instagram... Però la nena aquesta que abans de pujar estava de primer d'ESO, deia, no, jo només mull el mòbil en conforme amb el WhatsApp. Perquè vol dir, està complint una funció de relació que haurem de dir que és una bona xarxa i que no. I amb un parèntesis, els adults som experts en regular a la gent feble. En lloc d'obligar que el TikTok es carregui el seu algoritme que defineix l'identitat de qui ho està buscant a la tercera búsqueda que tu facis allí dins. En lloc de posar-nos amb el poder del capitalisme digital, diem que els adolescents s'aguantin i no vencin. Heu citat Austràlia, no? Avui en dia ja comença a estar clar que entre el 80 i el 90% dels adolescents són capaços d'adulterar la identitat i estan a les xarxes exactament igual.
Què us trobeu a consulta, doctor? Què es troba? És a dir, us trobeu problemàtiques? Digues, digues.
Sí, no, jo volia fer una miqueta del matís, no? O sigui, jo crec que els primers que van reaccionar, no?, de forma com molt, no?, esbarada, van ser precisament les grans tecnològiques. O sigui, nosaltres als nens pràcticament no els hi prohibim res. O sigui, un nen que va a comprar alcohol pues això, a un supermercat, ningú truca a la policia a dir que està fent una il·legalitat. O sigui, la prohibició és vendre alcohol amb ell. Un nano que vol entrar en una zona d'oci nocturn, o sigui, no es truca a la policia i li cau una sentència, una denúncia. L'orientació i la llei australiana, que és una llei fonamentalment, és una prohibició fonamentalment educativa, perquè no té conseqüències sobre les famílies i sobre els nens, precisament el que fa és protegir els menors de que algú que està fent negoci, precisament el que està dient, estic fent un negoci amb l'atenció de la gent, robant el seu temps, llavors jo li poso límits amb aquesta gent. Llavors, vosaltres no podeu fer negoci amb aquestes personetes que són vulnerables i que ja està acreditat científicament i està acreditat penalment, perquè precisament ells saben, nosaltres sabem que ells estan fent algoritmes que estan orientats a generar addicció i que, a més, no només això, sinó que desborda la seva capacitat dels adolescents. Si tu ja saps això científicament, saps això penalment, llavors jo crec que és pues, una espècie com d'anomalia de l'alçada que van tenir el manifest aquest del 77, que es volia, com que la sexualitat infantil era reconeguda, es volia defensar que un nano de 8-9 anys decidís en qui vol anar-se al llit, i si és decisió pròpia se li hauria de respectar. I hem parlat de la indemnitat sexual i estem parlant de la indemnitat vital amb el cas dels nanos. Llavors, no podem permetre als poderosos a aprofitar-se de la vulnerabilitat dels nostres infants per tal de prendre-li allò tan important com és la vida. Jo no entenc aquesta preocupació que hi ha per l'avorriment dels nanos. O sigui, clar que els adolescents tenen l'avorriment, però l'avorriment és un element de promoció. L'avorriment què és? L'avorriment és un motor per tal de resoldre'l. És una oportunitat per tal de resoldre. No només això, sinó que és que jo tinc que fer-me preguntes molt difícils. Si a l'adolescència un talla els processos interns, no?, de reflexió en si mateix, perquè les preguntes són dures. És, soc normal, no soc normal, puc estimar, puc ser estimat, m'agrada com soc. Aquestes requereixen unes reflexions profundes que generen un cert malestar amb el nostre adolescent i que per això estan molt emprenyats en tots. Però hi ha un procés que tots coneixem. O sigui, hi ha un procés d'identificació que després passa en un procés d'individuació. I això també hi és. L'adolescent, el problema que tenim amb 12 o 13 anys és que escolten. Ens escolten a tot, perquè és que estan buscant models de comportament per tal d'incorporar-los ells. Llavors és importantíssim que allà on es relacionen els nostres adolescents, pues, hi hagin uns certs criteris que no tenen que ser uniformes, perquè els nostres nanos, els nostres fills, generalment, de vegades sí, però molt rarament, som nosaltres els seus referents. Però garantir que els seus referents són de la seva comunitat, del seu entorn, mestres, un entrenador de... Garantir aquesta qualitat de les relacions i dels modelatges és molt important, perquè després, si no, tenim que patir doncs, aquestes conseqüències de que, clar, de que és que l'opinió d'aquest que s'ha dit que és el seu referent, que un adult diria, aquest senyor és un imbècil o no pot parlar amb nens, doncs llavors no el tenim. Llavors, el fet de garantir la qualitat de l'espai de desenvolupament dels nostres nanos és una responsabilitat adulta.
Jaume.
Sí, ja que ha parlat de l'alcohol, s'hi ha trobat mai un parlamentari que no hagués begut alcohol abans dels 18 anys? És molt fàcil legislar, però i com eduquem? Quan sabem que la construcció de la relació, en aquest cas amb l'alcohol, és un procés progressiu. I què fem? Ja que parlem del capitalisme. Algú s'ha atrevit a prohibir que el meravellós anunci de cada estiu sigui la felicitat, la posta de sol, la música i la cervesa? Si no discutim això, és molt fàcil dir l'alcohol. Jo, quan prohibeixo l'alcohol, estic traspassant un missatge. L'alcohol és una droga dura que, quan més triguis en fer servir, millor. Però com que sé que començaràs a relacionar-te, no et creguis el que et venguin i hauràs d'aprendre a situar-se l'alcohol en la vida. Aquí és exactament igual.
Però si és exactament igual, jo precisament anava a això. Llavors, la gent demana orientació. La gent vol saber què són les xarxes socials i què és el mòbil. Perquè amb l'alcohol, fins i tot el pare que diu aquesta cosa tan rara de com que sé que veuràs, té això, que viguis de qualitat, aquesta persona sap que està fent una cosa que és dolenta pel seu fill. Llavors aquí estem demanant, escolta, això ajuda o no? I la claredat i Jo crec que la part educativa que té aquesta prohibició és de dir-li, escolta, això és dolent per ells. A partir d'aquí, tu pots decidir si li dones o si no li dones. Però aquesta afició a donar-li les coses perilloses als nanos a deshora o massa aviat és una cosa que va també en contra del procés evolutiu, perquè els nanos cadascú té el seu ritme. Llavors necessitem esperar que el nano estigui preparat per enfrontar una tasca que pugui fer-se càrrec, no que se'l mengi. Precisament com amb l'alcohol, si vosaltres li doneu pares al mòbil, al vostre fill, abans dels 16 anys, però és que Europa està dient, escolta, el 16, ni que sigui el 16, perquè sabem que també els 17 i els 18 és molt dolent, però bueno, ni que sigui el 16. Si estàs en una de mínims, si saps que estàs per sota d'això, com a mínim que tinguis la consciència de que estàs exposant el teu fill a molts perills.
Sentim una mare, la Berta, té dos fills de 5 i 9 anys i ens explica qui no deixa fer els seus fills a les pantalles i com reaccionen quan els diu prou.
Nosaltres els deixem mirar la tele, bàsicament els caps de setmana, després de dinar, i el que acostumem a deixar és que vegin una pel·lícula, que puguin veure tots dos, no? Que sigui apte per les dues edats. Els meus fills no tenen accés ni a iPads, ni a ordinadors, ni tampoc videojocs. Els meus fills veuen poc la tele, però cal dir que els encanta mirar-la i que costa molt que acceptin quan ja n'hi ha prou i que toca tancar-la. La pantalla els abdueix tant que quan els diem que ja n'hi ha prou sempre protesten i sempre intenten negociar una estoneta més.
Li hem demanat a la Berta quan donarà accés als seus fills al mòbil i si li sembla bé prohibir els mòbils fins als 16.
A la ràdio ens hem fet un fart d'entrevistar i d'escoltar experts en la matèria que recomanen que no es doni un telèfon mòbil fins als 16 anys. Per tant, la nostra voluntat, tot i que és veritat que encara ens queda una miqueta, és esperar als 16. Crec que, en general, els pares cada vegada són més conscients de l'addicció que generen les pantalles i els perills de l'accés prematur, sobretot a les xarxes socials, i, per tant, crec que cada vegada està calant més aquesta barrera dels 16 anys. Crec que no és la solució definitiva, però sí que em sembla bé que les institucions i les administracions s'impliquin i que s'intenti regular d'alguna manera l'accés als mòbils dels menors. La majoria de famílies del meu entorn són bastant conscients que ens juguem molt, però sí que constato un cert escepticisme en què realment totes les famílies ens plantem i que acabem aguantant sense donar-los el telèfon mòbil fins als 16 anys. Crec que el que més ajudaria, i segurament el que ens costa més a tots, és ser conseqüent, no? Allò tan antic de predicar amb l'exemple. Ser conscients que moltes vegades els primers enganxats a les pantalles som nosaltres, els adults, i aconseguir mantenir espais o moments sagrats a casa que estiguin lliures de pantalles. Crec que el que més ajudaria és estar més present amb els nostres fills, ser-hi en carn i ossos físicament i no darrere una pantalla.
Quan em dius que pari de jugar amb la tablet, m'enfado tant.
No és gens recomanable utilitzar el mòbil davant dels menors de 3 anys. El modelatge és clau per al seu desenvolupament. Màrius Martínez.
Avui en temps de suplement a Catalunya Ràdio, l'ofici d'educar el dilema. S'ha de prohibir el mòbil fins als 16 anys, intentant aclarir-nos. Diu el Jaume Funés que el mòbil no s'ha de veure com un enemic, un problema, ni com una addicció inevitable, sinó com una eina que forma part de la construcció de la identitat juvenil. I ell proposa, en lloc de parlar d'alarmisme i prohibir, treure'ls el mòbil, educar i acompanyar perquè aprenguin a viure amb ell de manera saludable, crítica i autònoma. Abans us preguntava, què us trobeu? Què és una addicció? No és una addicció? Quan és un ús problemàtic? Quan és un abús?
O sigui, jo treballo amb la prevenció del suïcidi, amb l'infància i l'adolescència. Llavors jo tinc dos focus d'intervenció. Un, intentar pal·liar tot allò que els fa mal. I un altre, intentar reforçar els factors protectors. Què ens trobem nosaltres amb això? Que jo fa molt de temps que estic molt capficat amb tots aquests factors protectors de la infantesa. O sigui, totes aquelles eines que permeten a l'adolescent, doncs això, fer de la vida un lloc habitable. Llavors, quan parlem de continguts, òbviament que tots coneixem que els continguts poden afectar d'una manera o d'una altra. Parlem de la pressió estètica amb les noies. La pressió estètica amb les noies, hi ha estudis que són molt interessants, que dius, compte, és que la pressió estètica que rep una dona de 25 a 35 anys és exactament la mateixa que rep una noia entre 14 i 24 anys. Però a la persona d'entre 25 i 35 anys li genera un desig d'aprimar-se, segons els models que hi ha. Però a les noies, entre 14 i 16, els acaba comportant una problemàtica relacionada amb trastorns de conducta alimentària, que també han experimentat una multiplicació per 4 de la incidència, i cada cop nenes més joves. Llavors, aquesta tirania de la bellesa, no? Aquestes noies de 9 anys intentant lluitar contra l'envelliment, ni tan sols de ser jove, això suposo que genera, pues, això, als poderosos, pues, una economia molt, no sé, molt, molt interessant. Però amb els nostres nanos els està afectant negativament. Llavors, en relació als factors de protecció, nosaltres, si les associacions de pediatria ens estan dient que fins a 6 anys no pots donar-li una pantalla a un nen, pues això jo crec que ho tindrien com que respectar. Perquè què podem fer amb els nanos? Qualsevol cosa menys fer-los mal. Llavors, si això els afecta la seva capacitat visual, els afecta la seva obesitat, els afecta... Escolta, no ho facis, o sigui, no facis mal bé amb aquesta criatura. Si les mateixes societats i societats mèdiques ens estan dient no li donis el telèfon mòbil fins als 16 anys, és normal que l'Estat acompanyi les societats mèdiques i digui, escolta, et dono reforçament, perquè que ara els pares estan tenint el que van demanar fa 3 anys. És orientació per part dels experts. Orientació a l'escola. L'escola ja s'ha pronunciat. Orientació dels professionals, sobretot dels pediatres. Els pediatres ja s'han pronunciat, no personalment algun expert, a través de la seva pròpia associació. I ara l'Estat ens dona aquest recolzament per tal que les famílies no diguin, home, tan dolent no serà quan no està prohibit. Pues jo crec que una miqueta tenim tots els elements per tal de poder donar-li als nostres nanos allò que es nodreix, defensar, pues això, la seva vida i acompanyar-lo amb els malestars. No tenim cap por d'enfrontar el malestar dels nostres nanos. Una part d'aquest malestar acabarà repercutint en una construcció de la seva pròpia identitat a través de fer-se aquestes preguntes, i l'altra part, si ja el malestar és clínicament significatiu, necessitem identificar-lo ràpid i abordar-lo per tal d'acompanyar amb aquest nano a resoldre les seves dificultats que no ha pogut ell mateix. Llavors, en cap cas que ells es refugiïn dels seus malestars davant d'una pantalla pot ser un element favorable al que volem aspirar des del punt de vista de psicologia, d'identificar el malestar i separar-ho quin és el malestar propi de l'adolescència del malestar que ja és clínicament significatiu. Qualsevol cas, poder tenir l'oportunitat d'adreçar-nos ràpid.
Jaume, què et diuen els adolescents? De fet, tu dius que lamentes el teu llibre, que desconeixem què fan, com ho viuen, què els impacta de les seves vides digitals, que no ens posem a la seva pell, dius.
Sí, mira, jo sóc un quinquer del Baix Llobregat. I cada vegada que parla de lo que veiem a la consulta, com si jo parlés de les drogues quan veia els problemes d'heroïna. No és això. La realitat no és la nostra consulta, la realitat no són els discursos alarmistes, com la realitat són com viuen i com no viuen. Cada vegada que les societats mèdiques, i ho he posat per escrit, i mi baralla també, es parlen de les pantalles de la infància, creure el que diuen si el primer paràgraf és tot infant té dret a 2 hores de pare o de mare al dia per abraçades i per llegir contes. El dia que reclamin les condicions per tenir infància, discutirem si en les abraçades i la infància les pantalles tenen una infància. La segona cosa que voldria dir, vale, què diuen ells? Mira, justament ahir estava en una sessió de treball amb profes de València. Una de les profes de secundària, quan estava parlant de com saber com són, què viuen, què fan, la profe deia, una alumna m'acaba de dir el següent, tots els profes entren a la nostra classe i volen parlar de la seva assignatura, però no tenen cap interès en saber res de la nostra vida. La immensa majoria de les regulacions adultes són regulacions que paguen els pobres d'adults que no s'han parat a pensar què és això. Fixa't que ara el debat pot acabar sent coses tan complexes com les intel·ligències generatives. En un moment en el que avui aprendre i descobrir és saber fer-se preguntes, no trobar respostes. I el que després parlem de si voten al Vox o voten a no sé qui, en lloc de parlar-nos a pensar, algú els ha ajudat a descobrir què pensaven aquí. Per tant, els adolescents tan sols esperen que mirem, escoltem i després discutim amb ells. I no es negaran fins i tot a establir la pena de mort perquè el faci servir un mòbil quan no toca. No, són així de durs. De durs, però, com a mínim, parem a parlar. La nena aquesta que deia avui pel WhatsApp estava dient el que han fet sempre tots els adolescents, estar a la cantonada junts, 2 hores dient, i ara què fem? I 2 hores després encara estaven què fent, i ara fan el mateix amb mòbil o sense, però haurem de pensar com estan vivint aquest univers. Justament fa un par de mesos es publicava un treball que és joves i telèfons mòbils a l'escola. Sistemàticament ordenat què ha passat en les prohibicions i com a mínim que pensen que el mòbil serveix per alguna cosa més, no només per ser addictes a aquesta història.
Sentim el Rafa Guerrero, que és doctor en educació i psicoterapeuta, autor de Addictos a les pantalles, ens explica si està a favor de la prohibició dels mòbils fins als 16 anys.
Sí, estoy a favor, completamente a favor de legislar y de prohibir el uso de dispositivos tecnológicos, de redes sociales, determinados videojuegos, desde luego, a menores de 16 años. ¿Por qué? Bueno, porque hablamos de una etapa difícil, como es la etapa adolescente, una etapa de cambios, y esto implica que son vulnerables. Son muy vulnerables, necesitan sentirse vistos, necesitan sentirse pertenecientes, y hacerlo con sus padres, con sus madres, con sus maestros, sus profesores, sus referentes, adultos, lo hacen a través de las redes sociales, de determinados dispositivos tecnológicos, con lo cual, bueno, creo que ya hace tiempo que llegó el momento de que se legisle todo esto, como se legisló ya hace varias décadas, el tema del alcohol, el tema del tabaco, etcétera, etcétera.
Pel Rafa Guerrero, el problema no està en el dispositiu tecnològic, sinó en el que hi ha al darrere.
Tendemos a pensar que el problema está en el síntoma, en la adicción al porno, en los teléfonos móviles, en los videojuegos, las redes sociales, y a mí me gusta decir que el problema no es el ordenador, el TikTok, ni Instagram, ni siquiera es la televisión. Ahí es donde desemboca el problema. Reducir o eliminar adicciones tecnológicas es algo difícil. ¿Dónde tenemos que poner el foco bajo el punto de vista? Vemos que lo que hay debajo de una adicción es una carencia, es un problema, es un conflicto, es un abuso. Cuando nos encontramos con pacientes, ya sean menores o adultos, con adicciones tecnológicas, en todos los casos nos encontramos con que ha habido abuso sexual, carencias afectivas, que ha habido abandono, que ha habido maltrato, que ha habido secretos en la familia, triangulaciones, que ha habido chantajes, y el menor lo que hace es encontrar su solución, no digo que sea la mejor solución, porque aquí no tenemos que entrar a juzgar, en el dispositivo tecnológico. Es su mecanismo más efectivo, es su solución.
I el psicòleg clínic José Ramón Ubieto, autor de Soledades Digitales, ens parla de la influència del que és digital en la soledat.
Por un lado, el secuestro de la atención es el más importante. Focalizar la atención en las pantallas les priva de otros asuntos que son para ellos fundamentales, como pueden ser el deporte, la lectura, concentración en las tareas académicas, la convivencia familiar, etc. Un segundo grupo tiene que ver con la exacerbación de vulnerabilidades. Personas que ya tienen alguna vulnerabilidad, eso queda exacerbado a través de ese uso problemático, porque ahí vemos, por ejemplo, cómo hay desde una facilitación de trastorno de conducta alimentaria, de estados de ánimo que pueden implicar autolesiones o ideaciones suicidas, de violencias virtuales, etcétera. Una tercera tendría que ver con los conflictos familiares que genera, el control de horarios, etcétera. Y una última que tiene que ver con trastorno de la salud, el más importante es la pérdida de sueño.
Els grans passeu tot el dia amb les pantalles.
M'he trobat debatent amb professionals que consideren el mòbil una arma i ni tan sols pensen que pot ser una eina. Jaume Funes.
Avui a l'Ofici d'Educar aquest dilema en temps de suplement a Catalunya Ràdio. S'ha de prohibir el mòbil fins als 16 anys? És una arma, és una eina? Al darrere, no? Tots insistiu en alerta, no és el dispositiu, és què hi ha al darrere, què és tot allò que es deixa de fer, no? Quan hi ha un dispositiu pel mig.
Sí, però insisteixo, o sigui, sí que és el dispositiu. O sigui, perquè hi ha estudis que estan dient del només la possessió del dispositiu o de només el fet de tenir un perfil obert a xarxes socials, i això està directament relacionat amb el cas del dispositiu, amb problemes, com bé deia l'Ubieto, de trastorns del son, de trastorns de salut mental i d'obesitat. I això, de la mateixa forma, amb el fet de només tenir un perfil. Llavors, el fet de només tenir un perfil ja està relacionat amb trastorns de l'estat d'ànim. Jo em sorprèn, no, moltes vegades, quan nosaltres volem posar com els adolescents amb el centre de tot, oblidar que els adolescents el que estan és de trànsit, també. Llavors, si tot va bé, els adolescents acabaran transitant a l'edat adulta. Llavors, jo, pues, amb tots els respectes, però aquesta crítica de fer-li amb un mestre perquè arriba el seu alumne a la seva classe i el que fa és el que fan els mestres, una miqueta que es diu, escolta, nois, mireu a quin món heu arribat, no? Llavors, hi ha una cosa molt interessant que em van dir l'altre dia, que estaven generant una espècie com de recurs per als mestres, que era un identificador d'expressions facials de tots els alumnes, i en el moment que un alumne posava cara d'avorrit, llavors el detector saltava i el mestre, no sé, crec que li donava un calambrazo o algo així, si tenia que treure, pues, no sé, la el nariu aquest de pallasso a fer alguna cosa, no? O sigui, llavors, prendre la capacitat a l'adolescent de dir, escolta, tu ets una persona que ha arribat a aquest punt, pots perfectament focalitzar la teva capacitat atencional amb uns continguts que hem acordat que són una oportunitat per tu per tal de desenvolupar la teva reserva cognitiva, perquè aquest exercici està dissenyat perquè jo presento el teu món, et poso un repte respecte a lo que tu feies i amb això tu tindràs més capacitat del dia de demà poder aspirar amb això que diem del criteri propi, del criteri crític, perquè tenim que apropar amb els nostres nanos amb una espècie com de consens de la realitat amb la que ens envolta, d'una certa veritat, per després poder-los posar a qüestionar-la, perquè som més capaços de lo que nosaltres sembla que semblem.
Jaume, una pregunta. Hi ha moltes cases que tenen la sensació, jo m'hi sumo, que això del mòbil és una batalla i és una guerra campal, que és difícil. Tu què proposes?
A veure, qualsevol novetat, especialment per adults acollonits que som nosaltres, que els adolescents se l'apropien, esdevé una font de conflictes per sistema. La introducció dels dos artilugis digitals, jo proposo que ja no parlem de mòbils perquè hi ha tantes possibilitats, és una font de conflictes. I, per tant, per tranquil·litat de cadascú de nosaltres, volem tenir menys conflictes. I, per tant, batallar amb aquest tema és batallar de dir, doncs, què deien les mares, una hora, un temps... És una font de conflictes. Però són conflictes inevitables que darrere dels quals hi ha un dia te'l proveixo perquè ja no aguanto més i un altre dia te'l proveixo i et dono explicacions i un altre te'l deixo fer i m'expliques tu què. Però això cansa especialment per la immensa majoria de pares i mares que no tenen temps o per la immensa majoria de pares que no tenen ganes d'educar. I només serveix per alguns pares que construeixen algun discurs sobre l'educació i tenen temps d'aplicar-lo. Dit això, clar, és fals que l'adolescència sigui una etapa d'immaduresa. És una etapa de construcció de la responsabilitat i la maduresa. No cau del cel. És un procés d'aprenentatge en el que, òbviament, s'equivoquen. I el que el grau més important és com els ajudes a aprendre allò que estan fent. Què dimonis sabent de lo que han vist aquell dia? I ens preocupem pel vídeo porno i no pel discurso fatxa. I ens preocupem per... han fet els deures en el ChatGPT i no s'hi han après a preguntar al ChatGPT. I estem en aquesta cosa que dic, perquè cansa socialment, cansa educativament, i clar, en aquest moment en què està l'escola, en aquest moment en el que tots són pluges negatives, en el que la depressió pedagògica s'imposa quan veritablement hi ha molta gent que treballa bé i podria imposar l'optimisme pedagògic, només falta que tu introdueixis una variable que digui qualsevol youtuber explica millor que tu les derivades. Avui no pots continuar educant, ensenyant, de la mateixa manera que abans. I, per tant, la primera cosa que hauràs de fer és que aprenguin a preguntar, que aprenguin a buscar, i el que hauràs d'avaluar és no si els han donat una resposta o no, sinó si han buscat respostes adequades i que entenen que això és un canvi dràstic, que ho acaben focalitzant en un aparell.
L'Aaron Fernández de l'Olmo és neuropsicòleg, autor de Cerebro Hackeado, i ens diu també si està a favor de la prohibició dels mòbils fins als 16 anys.
Prohibir los móviles hasta los 16 lleva implícito pensar que a esa edad automáticamente ya la persona tiene la madurez y conocimientos necesarios para utilizar un móvil o un dispositivo en solitario y unas redes sociales. ¿Cuál es el problema? Que esto es poner un poco toda nuestra suerte en cómo maduran las estructuras prefrontales, que es cierto que en la adolescencia se va madurando, pero eso por sí solo no asegura que tengamos un individuo maduro o con esa gestión de emociones adecuada, y por tanto eso puede provocar que el contacto con redes sociales sea negativo a partir de 16 y lo único que hayamos hecho ya ha sido dilatar el tiempo. Merecería más la pena intentar hacer una prevención con una formación y preparación para esos adolescentes que incluso cuando tengan 16 o tengan 20 años van a presentar problemas derivados del uso de las redes sociales. Creo que ahí la clave no está tanto en marcar la edad de retraso en la incorporación de los adolescentes, sino decir cómo vamos a permitir que se incorporen. La medida puede ser aplaudida porque al final estás dilatando y seguramente hay un grupo de adolescentes que pueda librarse de problemas que tendría con una mala gestión de esas emociones antes de los 16, pero no soluciona el problema global que podríamos tener con gran parte de los niños y adolescentes que tengan pues factores de vulnerabilidad.
El neuropsicòleg explica fins a quin punt són perjudicials els mòbils pel cervell en edats primerenques, en base a la recerca.
Está bastante demostrado que de 0 a 2 años el mal uso de los móviles, que es un uso en el cual se deja al niño, por ejemplo.
Recupereu la versió completa per xarxes i a la pàgina del programa i tornem la setmana vinent amb l'etapa del no retorn a la infància amb la psicòloga Elisenda Pascual. Us deixem amb Dan Peralbo i el Comboi. Ai, 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 quin goig que fas. Sigueu lúdics, positius i alegres i una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons de la Núria Ventura, la Marta Sánchez i el Xavi Llaurador i fins la setmana vinent.
Fins aquí l'ofici d'educar amb l'Elisabet Pedrosa al suplement. Fem una pausa i de seguida tornem. Ai, 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 quin goig que fas. Ai, 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 que bé que ho fas. Si us perdeu per Torelló i us creueu amb en Romeu, si us plau, no us sorprengueu, que qui avisa no és traïdor. Com es mou amb la Margarita i els seus fillets.
El suplement, amb Roger Escapa. Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet. Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
Un viatge pel romanticisme alemany que ressegueix el riu Rin amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
Gaudeix d'una autèntica ballada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat.
Fes del Palau el teu ritual.
Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts ben escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
Molt bon dia, Roger. Diumenge passat vam rebre l'estudi la família Puigverd Puigdevall al complet, és a dir, la mare, el pare i les tres filles. La família de cuiners que va aixecar el restaurant Les Cols, que té dues estrelles Michelin, i que ens va confessar què és el millor i el pitjor de treballar en família.
Són persones que no pots conèixer millor que la teva família, són persones que estimes. Llavors crec que el millor és això, no? Que ens coneixem molt bé, ens entenem i ens admirem molt. Jo crec que per això és possible, no? Perquè fas aquest projecte amb gent que admires i valores tant. I el pitjor
que ho digui la Clara,
també el mateix, no? Que ens coneixem tant, que llavors hi ha molta confiança també i ens ho diem tot, però crec que també és bo l'hora, això, no?
Qui mana? Algú mana aquí?
Bueno,
el pare, la mare...
Estaria bé que algú manés.
Que les decisions, quan s'ha de prendre una decisió, qui la...
Jo crec que és força compartit. Treballem, no?, com un equip, una família. Llavors sempre ens han transmès els pares que l'equip és una prolongació de la família, però sí que hi ha líders, com han de tenir tots els projectes, i jo veig que no, que la Fina és una superlíder.
I a la setmana tràgica, amb en Ion Sindreu i en Toni Rodon, vam parlar altra vegada sobre la roda de premsa famosa de Florentino Pérez, el president del Real Madrid, i els hi vam demanar: hem assistit a la caiguda d'un emperador?
Aquí dos factors que en el fons també els podem trobar a la monarquia espanyola i altres institucions de l'Estat, que és que el primer, sobretot els mitjans de comunicació de Madrid i el seu ecosistema dels mitjans esportius, que són uns genis a creant un relat concret, també són uns genis en tapar certes coses que succeeixen arran al voltant de la figura de Florentino i també del Madrid. Des del seu dia, quan es va fer un pelotón i es va poder reconstruir el Bernabéu, a altres coses que han anat passant al llarg del temps. Hi ha un silenci absolut en determinats entorns i, per tant, això ajuda a sobreviure a les persones que estan a dalt de tot. Després, també, hi ha un altre tema important, que és que s'ha sabut moure molt bé en el poder. Té un entramat de negocis espectaculars.
I a l'eclipsi es va fer de nit amb Tinet Rovira, el pare d'Operación Triunfo, tu que ara més suena entre molts altres formats televisius, i que ens va explicar que té un talent per analitzar persones.
Detecto quan veig algú que pensa, ostres, que bé s'explica, que bé comunica, no? O que equivocat que està. O sigui, jo normalment a les persones els hi faig com un xec, no?
Ho fas tota l'estona, això, independentment, sí, de si estàs treballant per un producte televisiu? Ja, o sigui, fas la radiografia
Sí,
quan
sí.
Coneixes una persona.
Sí, sí. Bàsicament faig classificacions, gent amb qui aniria a prendre un cafè, gent que no aniria enlloc, gent que aniria a dinar, gent que t'aniries de vacances i gent que t'aniries de festa.
Tu i jo, que fa 5 minuts que ens coneixem literalment i que ens hem vist les cares, ja m'has classificat a algun lloc?
No.
No has tingut temps,
no,
eh?
No, però prou bé, eh?
Què m'has de dir, no? Tenim 30,
he de quedar 30 minuts
de conversa per endavant. Sou 5 a casa, encara?
No, ara estem a punt de ser ningú. Bueno, de ser la meva dona i jo.
Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat i també a la web catradio.cat/elsuplement. I ara les estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
Què tal, bon dia?
A Apple TV arriba una nova sèrie, Satisfacció Garantizada.
Hey, good looking. How you doing?
I'm barely treading water.
You are so smart and funny and sexy as hell. Oh, coming!
Oh, my God! Oh, my God! Aquest thriller amb tocs de comèdia segueix el personatge de Tatiana Maslany, una mare acabada de divorciar que es veu immersa en una perillosa espiral de xantatges, assassinats i futbol juvenil. Tot plegat quan creu haver estat testimoni d'un crim.
I HBO Max, demà arriba la nova temporada de Rick i Morty.
La sèrie de comèdia d'animació és un dels grans èxits de la plataforma i en aquesta nova temporada explorarà les noves aventures dels dos protagonistes viatgers en el temps més bojos i atrevits de la televisió actual.
I al teatre, a la Sala Beckett, Dinamarca.
El director Albert Arribas es torna endins en l'univers de Lluïsa Coniller amb aquest text protagonitzat per Pere Arquilluer i Imma Colomer, que ens presenta una anciana i el seu fill adult que malviuen en un precari apartament al cor de Copenhague. Avui hi ha funció a 6:45 de la tarda.
Bon dia, Sònia Deulofeu.
Bon dia.
Si encara no has anat a dormir o bé si t'acabes de llevar, fem tres propostes avui pel Maresme. La primera, la visita guiada a Can Benet i els forns romans de Cal Arnau a Cabrera de Mar.
Un dels espais patrimonials més singulars del municipi que ens permetrà conèixer el passat romà de Cabrera. Ens endinsarem en la història i el funcionament del comerç romà a través del forn de Cal Arnau, utilitzat principalment per a la cocció d'àmfores, amb les quals després es transportava el vi que s'exportava per tot l'imperi romà. El forn es troba en molt bon estat de conservació. El centre de producció va ser construït sobre habitatges que havien estat abandonats a principis del segle I abans de Crist. Hi veiem diferents dipòsits d'aigua, la zona de treball i la graella de coure. La visita començarà a les 11 del matí. El punt de trobada és Can Benet, sota la piscina municipal, i té un cost de 6 euros.
I podem esmorzar, dinar o també sopar al restaurant Salvana de Vilassar de Mar.
Situat al carrer de Sant Pau, número 19, davant del mar i a 2 minuts caminant de la parada de tren de ferrocarril i 5 del Museu Enric Major, un restaurant de cuina mediterrània d'alta qualitat que va obrir fa 6 anys la xef Anna Carles Tolrà, a menú entre setmana i caps de setmana i una carta molt elaborada, curta però suficient, que no ens deixarà indiferents. I podem tastar la sopa de rap amb fideus d'arròs, el pollastre farcit de porqueta i per una baixa temperatura, les croquetes de ceps i trufa, el caneló cremós de confit d'ànec, el carpaccio de peus de porc o l'arròs negre amb calamars i gambes. De postres, xuxu farcit de crema anisada, tiramisú o trufes de vi. El preu mitjà per persona és d'uns 25-30 euros, obert tots els dies, menys dimecres al migdia i divendres i dissabtes també a la nit.
Música.
El peix moure la cua i voldrà anar allò. Persianes baixades, les coses tan sols reposen.
Perquè si som per Vilassar, podem passar pel concert de la Júlia Boncompte.
A les 12 del migdia, al Jardí de Can Sus, la Júlia és una jove cantautora barcelonina que combina sensibilitat poètica i maduresa musical en les seves composicions. La seva proposta es mou entre el pop d'autor, la cançó d'arrel i els sons acústics contemporanis, amb lletres que exploren la intimitat, les emocions i la mirada generacional. Amb una veu càlida i una presència escènica propera i autèntica, Boncompte s'ha consolidat com una de les veus emergents més prometedores de la nova escena catalana, connectant amb el públic jove que busca honestedat i emoció a través de la música. Va ser una de les nominades a millor artista revelació dels Premis Enderroc d'enguany i l'any passat va publicar el seu primer disc titulat Ni curt, ni concís, ni concret, un treball que aposta per la llibertat expressiva i que parteix de vivències personals, de records familiars i de petites escenes quotidianes. Avui el presentarà al Festival Floral. Si hi voleu anar, encara queden entrades. Es poden comprar anticipadament a la web d'Entradium per 15 euros.
Arribarem a les 7 amb la cançó Canta fins que arribi el moment de cantar de la Júlia Boncompte, que avui actua a Vilassar de Mar. Fins ara.
Cantar. El suplement amb Roger Escapa.